El MAC Empúries organitza un curs d'arqueologia Més 60 conjuntament amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala. Està dirigit a les persones majors de 60 anys del municipi. L'activitat, que consta de 4 sessions, té com a objectiu donar a conèixer el mètode que utilitzen els arqueòlegs a l'hora de fer una excavació i el procés que apliquen per poder esbrinar la història i les dades de les peces descobertes en un jaciment. El playback de l'Escala bat rècords un any més. Aquest cap de setmana s'ha tancat l'edició 2026 amb un ple absolut aquest diumenge. La UBET porta l'espectacle Salvamar Circus a l'Escala, una funció de clown gestual per reflexionar a ritme de comèdia sobre la protecció i la cura del mar. En esports, derrotes del Futbol Club l'Escala a Cornellà i el CTT Ser l'Escala a Alacant. Més sort pels equips de bàsquet amb victòries fora de casa, tant del Sènior A com del B. I el temps, dilluns marcat pel domini de gregal i més fresca demà, cel serè tot el dia i tornarà l'ambient molt contrastat entre el dia i la nit. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 23 de març. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra i tornem demà, com sempre. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on passejarem per una zona d'importància mediambiental, concretament pel Parc Natural de l'Albera a la Costa Brava. Després descobrirem un fenomen meteorològic que s'ha donat aquest cap de setmana a les costes del Garraf i acabarem el programa d'avui remant concretament a mar obert per les costes del Maresme. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Anem cap al Parc Natural de l'Albera, que serà una realitat, i avui volem saber com van els primers passos d'aquest futur parc de l'Alt Empordà. Sergi.
Sí, Marina, i per això tenim aquí amb nosaltres el secretari general de Transició Ecològica, en Jordi Sargatal, un empordanès de Socarrel, i que té molt a dir al voltant d'aquest futur parc natural. Jordi, sigues benvingut un cop més aquí a la Randa Mar.
Molt bon dia, Ràdio L'Escala.
Aviam, el Parc Natural de l'Albera, això vol dir que tenim més a prop el que és una llarga reivindicació, no?
Sí, el Parc de l'Albera ja fa molts anys que es va reivindicar. Hi ha unes zones que ja són protegides, com a platja natural d'interès nacional, però eren zones com inconexes, i és una cosa que molt sorprenent que hi va haver una unanimitat en què ajuntaments, propietaris, entitats de natura demanessin en conjunt el parc de l'Albera, però a més afegint-hi els municipis costaners, el que diríem l'Albera Marítima, des de Portbou, amb Colera i Llançà. Per tant, seria un parc molt complet i ara s'ha iniciat el tràmit. L'any passat, en un acte que es va fer dels inicis de la reivindicació, vàrem dir que començaríem i hem aconseguit, diguem-ne, que sempre és complicat a l'administració perquè són tràmits que són llargs i, bueno, passa que s'han de fer de manera segura, però ja ha començat tot el tràmit perquè esperem que el més aviat possible l'Albera sigui parc natural.
De quins terminis estem parlant? O sigui, quan pot anar això?
Bé, a mi m'agradaria que fos molt més ràpid del que normalment passa a l'administració, però ara hi ha una època, diguem-ne, que s'han amb els ajuntaments i amb propietats pactar tots els límits que ha de tenir, hi ha d'haver molta participació ciutadana perquè tothom pugui dir la seva. Aleshores hi ha d'haver uns plaços, però jo espero que d'aquí un any i mig, màxim dos anys, això pugui ser una realitat. Esperem i mirarem que els plaços els podem escurçar en la mesura de les possibilitats.
Abans has comentat que arribarà ben bé fins al mar, fins allò que dèiem de l'Albera Marítima, no? Perquè la gent es situï una mica geogràficament, posa'ns una mica en el mapa tota aquesta àrea.
Bé, en principi, l'Albera estricta aniria del Coll del Portús, és a dir, de la Jonquera, fins al Coll de Banyuls, és a dir, a sobre Espolla. Mm. Aleshores, l'Albera Marítima seria tota aquella zona quan l'Albera arriba al mar, que seria des de Portbou fins a Llançà, amb el qual en aquest cas seria tot al final d'aquell del Pirineu que arriba a mar, que també hi hauria després el braç que seria el Cap de Creus ja està protegit, i ara quedaria aquesta zona que està al nord del Cap de Creus, que també quedaria protegida i molt lligada al que és el Cap de Creus. O sigui, la gent que està a Llançà no sabria si està a l'Albera o està al Cap de Creus. Per tant, aquella zona tan interessant marítima que va de Portbou a Llançà també ha de quedar integrada en aquest parc.
Hi ha un terme molt important en ecologia, que són els connectors o els corredors ecològics, no? Els corredors biològics.
Sí, hi ha tot el tema aquest també de connexió ecològica que farà que tot sigui un conjunt, o sigui, i amb això, amb aquest parc, diguem-ne que ara seria quasi l'ataca que tenim de xarxa Natura 2000, tindríem un seguit impressionant, perquè si comencem per l'Albera, anem al Cap de Creus, anem als Aiguamolls, anem al Montgrí, anem a les zones del Baix Ter, muntanyes de Begú, les Gavarres, tindríem després tota la zona de Rocacorba, Banyoles, la zona volcànica de la Garrotxa, l'Alta Garrotxa. Tenim un conjunt de parcs naturals al voltant de Figueres, de la Bisbona, espectacular. Tindríem una comarca amb una potència, amb un patrimoni natural ben preservat i esperem que ben gestionat, jo crec que únic pràcticament a Europa.
En el cas de l'Albera, de quins valors ambientals estem parlant que són principalment? O sigui, perquè darrere de la creació d'un parc natural hi ha unes raons. Quina és la carregada de raons en el cas del parc natural de l'Albera?
Bé, el parc natural de l'Albera és dels llocs que, per sort, com que estem parlant de propietats molt grosses, s'ha pogut mantenir força intacte, perquè hi havia, diguem-ne, hi havia grans propietats, això volia dir que no hi havia compartimentacions, i a vegades en aquestes compartimentacions hi ha hagut una gestió a vegades bona i a vegades no tan bona. Per tant, amb això han preservat zones de boscos molt interessants, tant a Requesens com a Beusitges, com a la zona de Sant Quirze de Colera. Per tant, hi ha uns paisatges vegetals espectaculars. És una zona, podem dir, molt preservada, i a part d'aquest interès de vegetació, l'interès botànic com interès faunístic, Hi ha espècies molt i molt interessants, però, per exemple, hi destacaria una, que és la tortuga mediterrània, que a l'Albera té, pràcticament a tota la península, l'únic lloc de distribució, a part de moltes altres espècies que hi ha de vertebrats i d'invertebrats, però remarcaria molt la tortuga de l'Albera. I també hi ha una vaca, que és la vaca de l'Albera, que podríem dir que l'Albera és el TT i viu una raça domèstica autòctona que fa mils d'anys que evolucionen allà i que també té molt d'interès. O sigui, totes les races domèstiques autòctones integrades en un territori crec que també és un patrimoni genètic que hem de preservar.
I això suposo, com en terreny animal i vegetal, les fronteres no existeixen o estan més delimitades per unes altres raons, també garanteix aquesta connexió amb la protecció del sud de França, no? De la Catalunya Nord, en aquest cas.
Exactament. Aquí l'ideal serà que tard o d'hora es pugui fer, que ja hi ha una zona protegida, que és la reserva de la Massana, però tard o d'hora s'haurà de fer el parc de l'Albera de veritat, serà el moment en què arribem a la carretera del Voló fins a Argelers. Vull dir, tota la zona nord de l'Albera també hi ha una part que ja està protegida, però hauria d'estar integrada en aquest parc transfronterer. O sigui, cada cop més hi ha més integració d'una banda a l'altra de la frontera, i l'integració total serà el moment en què tinguem aquest parc de l'Albera, que realment sigui l'Albera de la banda nord com la banda sud, perquè tant l'Albera és la part del Rosselló com la part empordanesa. Esperem que aviat això pugui ser una realitat també.
I Jordi, no em dubia que un punt calent en aquesta zona, en els últims anys, és tot el que hi ha al voltant de la implementació de parcs solars, parcs eòlics. Què implicarà en aquest sentit la declaració de parc natural?
Bé, en aquesta zona, evidentment, hi ha hagut aquesta unanimitat d'ajuntaments que volien el parc, en molt cas per fer front als parcs eòlics. Com que en el plàter que hem fet ara últimament, que estem treballant des del Departament de Territori, ja excloem les zones que són xarxa Natura 2000, podem dir que hi ha actualment una gran part de la zona del parc està exclosa de parcs eòlics. L'energia eòlica és una energia que, evidentment, haurem d'utilitzar, i més a l'Empordà, que tenim un vent que és mal guanyat, que no l'aprofitem quan bufa tramuntana, com fa pocs dies que hem vist. Si poguéssim usar aquesta energia seria fantàstic. Per tant, però, evidentment, els parcs eòlics s'han de col·locar, se l'han de posar, els hem de fer servir, seguríssim, per descarbonitzar i per tenir aquesta autonomia energètica que hauríem de mirar de tenir, però els hem de posar amb molt de seny a llocs molt adequats. Per tant, no s'han de posar llocs amb interès paisatgístic, no s'han de posar amb llocs d'interès de flora i de fauna. Ara sí que hem de trobar els llocs adequats que amb el mínim dany en el paisatge, amb el mínim dany a la fauna, però que s'hauran de posar. I un lloc, evidentment, que també estem treballant és per fer aquesta plataforma, el PlemCat, que s'ha de mirar de posar a la Badia de Roses, mar endintre, també en el lloc on a nivell de paisatge l'efecte sigui quasi invisible, i que l'efecte també a les comunitats biològiques sigui el més baix possible. Però és molt important poder aconseguir energia de la tramuntana.
Jordi, abans l'has citat. Ens anem cap a un parc proper, el que serà l'Albera, el Cap Parc Natural de Cap de Creus. El proper estiu hi haurà la novetat on el PRUC ja entrarà plenament en la fase d'aplicació, no? El 100%. Està tot llest, i com ho veieu? Com ho valoreu?
Bé, el PRUC, diguem-ne, ha estat un procés llarg de tramitació, llarg d'aprovació. Finalment hi ha un consens. Sempre que hi ha un pla d'aquests, doncs hi ha gent que està en contra. Està previst començar-lo a aplicar de manera pausada, sense provocar grans traumes, però també de manera enèrgica, i perquè evidentment les coses canvien, hi ha molta afluència en els espais naturals, i és molt important disposar per preservar els elements naturals d'interès és molt important disposar d'aquestes eines que facin que l'element que volem conservar no es faci malbé, malgrat que fem un ús públic. El que no podem fer és fer parcs naturals que després, amb l'afluència de massa gent o de masses activitats, ens carreguem allò que volem protegir. Per tant, és evident que hem de buscar l'equilibri sempre entre la conservació, l'ús públic assenyat, i que els parcs realment també siguin zones en què hi ha un desenvolupament molt sostenible, molt integrat, però que realment és una eina que la gent, els propietaris, els ajuntaments vegin que és una eina positiva pels seus territoris, que preserven, però que evidentment van permetent un desenvolupament d'aquelles zones, que no són zones que volem que quedin desertitzades de població.
I ara deixa'm entrar on el que ha estat el teu territori de treball durant molts anys. Vaya canvi, no?, han fet els aiguamolls de l'Empordà aquesta temporada amb totes les pluges respecte als anys que portàvem.
Moltíssim. No, jo crec que, a part de les pluges, s'ha notat també molt el canvi de direcció que hi ha hagut. Ara ho porten en Pons Feliu, que és una persona que coneix els aiguamolls de fa molts anys. És una, diguem-ne, que un dels objectius que em vaig posar quan vaig iniciar la secretaria, d'acord amb la consellera Sílvia Paneque, era en tornar a fer que els aiguamolls fossin un lloc molt de referència, que per desgràcia havien perdut pistonada els últims anys, i s'ha aconseguit. També hem tingut la sort, evidentment, de que ha plogut, perquè si no encara les passaríem magres. Però entre una millor gestió i les pluges generoses que hem tingut, per exemple, hi ha un indicador que és el nombre d'ànecs que han passat l'hivern als aiguamolls, que havia baixat uns mínims històrics quasi dels inicis del parc, que eren 2.500 ànecs a l'hivern, i aquest any en tenim 5.000, i l'objectiu per l'any que ve és que n'hi hagi 10.000. Aquest any espero que, a més, l'època de cria doncs torni a ser a llocs que fa anys que no s'inundaven, com l'estany de Vilaüt, l'estany de Mornau i d'altres, tornin a estar pleníssims de vida a la primavera, i per tant els aiguamolls tornin a ser aquell lloc tan interessant, tan viu, que a part d'acollir moltes espècies molt interessants, sempre acull a moltíssima gent que els visita, que surt seduïda ambientalment, tornar a muntar campaments perquè nens i nenes, nois i noies també surtin engrescadíssims als aiguamolls, per tant que torni a ser aquell lloc meravellós amb moltíssimes, creador de moltíssimes vocacions que havia estat des dels inicis.
I Jordi, deixa'm acabar amb una pregunta, amb una qüestió. Les últimes setmanes, mira, la setmana passada aquí a l'Escala, va acollir la presentació d'aquesta iniciativa de Camins de Mar, d'aquesta unió de camins de ronda entre Malgrat i el sud de França. Voldria saber com ho valora el Departament de Transició Ecològica, i si també els hi han arribat alguna inquietud, com per exemple expressaven plataformes com SOS Costa Brava.
Bé, de fet, oficialment, jo no he vist cap projecte, diguem-ne, que ens hagi arribat per valorar de moment. Sé que és important que hi hagi rondes de mar, crec que ja n'hi ha, però fer una infraestructura a vegades una mica dura que vagi de dalt a baix, jo no la veig, perquè hi ha moltes zones de molt interès natural que seria molt complicat ara adaptar-hi que camins, diguem-ne, massa importants. Per tant, crec que ja hi ha unes rondes que s'han de fer, que s'han de millorar, en algun lloc s'han de completar, però fer una estructura forta i dura, jo diguem-ne que no ho veig. Per exemple, impossible anar de Roses a l'Escala passant per la platja, perquè hi ha una platja que sortosament finalment hem pogut protegir, hi ha les goles dels rius, que ara seria absurd fer unes estructures per passar-les. També hi ha les bocanes en Puri Arab, o sigui, com hi dia pot estar bé fer un camí que vagi de nord a sud, però hem d'aprofitar aquells camins que hi ha, i crec que tenim altres prioritats en el país com per anar fent abans d'anar discutint aquests temes.
Jordi Sargatal, secretari general de Transició Ecològica, moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí a la Randa Mar i per portar-nos aquesta bona notícia, l'inici de tramitació del que serà el futur parc natural de l'Albera.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Que vagi molt bé.
La costa del Garraf ha estat protagonista aquest cap de setmana d'un fenomen òptic que ha captat l'atenció dels medis i les xarxes socials. Una imatge excepcional i, pel que sembla, molt difícil de repetir, Carla.
Sí, Marina, exacte. Aquest dissabte es va viralitzar una imatge molt cridanera de la costa de Sitges. Fotografies i vídeos on es veien desenes de velers flotant a l'aire per damunt de la línia de l'horitzó. En una època en el que tot el que veiem gravat o fotografiat i ens sembla mínimament inverosímil, ho etiquetem ràpidament com a fake o com a intel·ligència artificial. I més d'un segur que va veure les imatges amb certa incredulitat. Però a vegades la realitat i la ciència ens porten situacions curioses que, per més que semblin complicades d'entendre i de processar, són tan reals com la vida mateixa. I, òbviament, que si a la nostra costa ens hem trobat amb un fenomen d'aquest tipus, n'havíem de parlar avui a Arran de Mar. Així que hem trucat al Josep Miró, que els que habiteu habitualment a les zones de Canal Blau Ràdio ja el coneixereu com el nostre meteoròleg de confiança des de fa molts i molts anys. Molt bona tarda, Josep. Com estàs?
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Mira, aviam, perquè, com dèiem, la imatge era bastant surrealista, podríem dir-ho, que totes aquestes desenes de vaixells surant a l'aire, però no era cap imatge editada ni res de tot això, sinó que era un efecte òptic que pot tenir diverses explicacions i que tenen molt a veure amb les condicions meteorològiques, no?
Sí, exactament, i a més es va fer públic el dissabte, però la imatge es va produir entre divendres i dissabte. Per tant, és molt en funció de les condicions que hi ha en aquell dia. Avui seria molt difícil que es pogués tornar a succeir aquesta situació. Jo no les havia vist mai i és un fenomen, tot i que no impossible ni inèdit ni que només passa un cop cada 100 anys, però és molt poc probable, és molt poc freqüent, perquè s'han de produir algunes coincidències que no són fàcils. En diuen vaixells voladors perquè dona la casualitat que hi havia els velers davant de la costa. En un altre dia que no hi hagués aquests velers, probablement ens hagués passat per alt aquest fenomen. Aquest fenomen es produeix en situacions de que la mar estigui molt encalmada. Això ja és un d'aquells hàndicaps que pot fer doncs, que no es vegi cada dia, perquè la mar plana com un mirall tampoc li tenim molts dies. I encara hi ha un efecte una miqueta més que ho complica més. I és que perquè es produeixi aquest fenomen, que realment tècnicament es diu fals horitzó, l'horitzó tots sabem el que és una línia, també és un fenomen òptic. No hi ha aquesta línia plana, recta, marcada, que separi el mar del cel, sinó que és un efecte doncs, que nosaltres el veiem, i aquesta línia no sempre està a la mateixa distància, sinó que varia una mica en funció de la visibilitat. El que passa que en aquesta situació, aquesta línia que separa la mar del cel està moguda. Per què? Perquè hi ha una altra línia que afecta visual, es veu, i és el canvi que hi ha entre la mar més plana de mar endins i la mar més ondulada, més mogudeta, més arrissada de prop de la costa. Aquest és un altre fenomen que fa que això sigui més difícil de veure, perquè el normal és al revés, que la mar més encalmada, més plana sigui la que està tocant a la platja i, en canvi, la que està més a l'interior. Per això fa que aquest fenomen sigui bastant difícil de veure, perquè s'han de produir aquests factors, que la mar estigui molt plana i que la que estigui més plana sigui la de mar endins, que no la mateixa línia de costa. Això fa que es formin dues ratlles i només en veiem una, i sigui més visible la més propera, la del canvi de la mar arrissada a la mar plana, que no la que canvia del mar al cel, perquè l'horitzó no estaria amb la imatge més blava fosca que veiem en les imatges, sinó que la mar estaria just a la base dels vaixells.
Clar, perquè aquesta part més de mar endins que tu parles, que ha d'estar molt més en calma, reflecteix...
No es veu.
Perquè reflecteix completament el cel, no?
Exacte, sí, per això en diuen que és un fals horitzó, un fals miratge, És un efecte visual que sembla difícil d'entendre i a més pel fet aquest de que sigui doncs poc freqüent, però no impossible.
I clar, i té molt a veure, com deies, també amb el tema de les corrents que hi ha en aquell moment, tant a prop de costa com a, com en alta mar.
Més que de les corrents, l'onatge. L'onatge ha d'estar molt clar a l'intermar endins, i la mar doncs presenta més una miqueta, ha de presentar més onatge a prop de la costa perquè hi hagi aquesta diferència de moviment, que és el que la vista doncs no ho acaba de veure i acaba doncs donant la sensació que l'horitzó estigui més aixecat del que realment estem veient.
I abans ho deies, no?, que és una cosa que és molt difícil de veure, és supercomplicat que això passi, però sí que hi ha altres parts del món on a vegades s'han trobat amb imatges similars, no diríem iguals, perquè són similars, perquè és un altre fenomen que sí que genera certes distorsions en la imatge, no?, però que són els casos dels miratges superiors que es produeixen en zones més fredes.
Sí, els miratges superiors, l'efecte és molt semblant, però no es produeix aquesta diferència de mar plana a dintre del mar i mar arrissada a prop del litoral, sinó que es produeix més que res en situacions d'aire més fred, d'inversió tèrmica i, per tant, en latituds superiors. En mars més freds seria més pròpia de la costa anglesa o del mar Bàltic, on és més freqüent aquest miratge superior, el que passa que pràcticament la imatge seria molt semblant, però és més llavors per un problema de diferència de temperatura que no pel contrast entre mar plana i mar arrissada, tot i que l'efecte és pràcticament molt similar. La diferència és aquesta, que es produeix sempre en situacions d'inversió tèrmica, que no era el cas en el cas nostre aquest dissabte, i per tant, doncs, és un altre fenomen amb uns efectes similars però amb una causa diferent.
Sí, perquè en aquest cas estaria causat per la diferència de densitat entre les capes d'aire, no?
Sí, correcte. La diferència de densitat, la diferència de temperatura, per un altre fet, perquè la part més baixa de l'aire ha d'estar enganxada a la mar perquè pugui distorsionar que faci el miratge més elevat. Per tant, encara és més difícil de veure aquest miratge superior que no pas el fals horitzó.
Doncs sí, el fals horitzó, ja parlàvem que era una cosa excepcional, el del miratge superior, per tot l'estudiat que està, és una cosa pràcticament anecdòtica.
Sí, però estem en unes latituds més baixes, la inversió tèrmica no és tan probable a la mateixa línia de costa, sí que tenim nosaltres inversions tèrmiques en situacions anticiclòniques, però més inversions tèrmiques entre les planes i les serralades i no pas a les zones de costa. Per tant, això fa que sigui molt més complicat de veure a la zona nostra. En latituds superiors probablement és més fàcil veure el miratge superior que no el fals horitzó, perquè en latituds superiors que tinguin la mar plana a fora de la costa encara també és molt més difícil.
Encara és molt
que no
més
passi.
Complicat. Sí, sí, sí. Tu creus que podríem tornar a veure aquesta imatge aquesta primavera?
És molta casualitat, s'han de donar molts factors. Amb els anys que fa que jo no ho havia vist mai, doncs es fa una miqueta difícil que ho puguem tornar a veure en uns dies. La situació atmosfèrica i sobretot d'onatge de dissabte avui és radicalment diferent. Dissabte vam passar, quan fem l'observació marítima, mar arrissada, i avui hem passat maró, onades de més de mig metre. Per tant, avui impossible que es produeixi, i en els propers dies és molt difícil. Per tant, es pot tornar a donar, però ha de tornar a ser una casualitat d'aquestes. A més a més, també es pot donar el lloc un dia en què es produeixi i que no hi hagi cap objecte que ens doni visió a aquestes dues línies. Hi ha d'haver algun vaixell, algun objecte de velers o algun objecte clar que ens elevi les dues línies. Si no, pot ser que ens passi desapercebut, tot i ser-hi.
Clar, si no tenim referències com és això, no? Un cap de setmana en el que la gent treu els vaixells a navegar, els d'esbarjo, clar, és molt més complicat que ens n'adonem de què està passant, sí, sí.
Bé, també hi ha els vaixells de pesca, que també operen amb una certa regularitat, també passen vaixells de càrrega més grans, que també ho farien veure, però vaja, hi ha d'haver alguna referència, com bé dius, perquè puguem veure les dues línies, la imaginària i la de l'horitzó més marcat, que és prèvia on estan els vaixells.
I escolta'm, Josep, abans de tancar, jo aprofitant que tinc aquí i que acaba d'arrencar la primavera, com es planteja aquesta estació?
Bé, no ens agrada gaire a nosaltres fer previsions estacionals. Sí que hi ha models a gran escala que, sobretot del Servei Meteorològic de Catalunya, que de tant en tant doncs, diuen com ha de ser l'evolució, no d'una estació, sinó d'un mes vista, i nosaltres ens limitem més amb previsions a 15 dies vista, que ja sembla molt. Però a curt termini sí que podem dir que, tot i que aquests primers dies de primavera les temperatures han estat bastant una miqueta més baixes, potser del que tocaria, sobretot de nit i matinada, tret d'avui, que sí que han pujat força les temperatures, però de dia han quedat molt frenades tot el que portem des de dissabte cap aquí, en què no han passat els 15 o 16 graus. Demà comencen a pujar una mica més les temperatures i sí que ja parlaríem d'un dia més primaveral el proper dimecres, quan les temperatures podrien arribar als 20 graus. Però si ens centrem en un horitzó una miqueta més ampli, a unes dues setmanes vista, la previsió és que les temperatures no han de pujar, sinó que recularan una mica, perquè ens entrarà una mica d'aire més fred de l'interior d'Europa i farà que les temperatures segueixin quedant frenades almenys una o dues setmanes més. Uh-huh. Tret de dimecres.
I pel que fa al mar, com pinta per aquests dies?
Bé, no es presenta una situació marítima complicada. Avui és el dia en què, en principi, doncs, tenim una mar una miqueta més moguda, tot i que aquesta tarda ja tendirà a anar a la baixa i baixarà de marejol. La resta de setmana, en principi, ha de continuar amb domini del marejol, amb onades que s'han de situar entre els 10 i els 50 centímetres. No es preveuen temporals de mar destacables de moment, tot i que de cara al cap de setmana, amb l'entrada de vent de gregal de procedència molt continental de l'interior del continent, podria fer que la mar estigués una miqueta més moguda, però tot i així, temporals no se n'esperen.
Vale, llavors estem parlant de que la propera setmana potser que sí que ja aprofitant la pujada una miqueta de temperatures, tot i que moderada, no?, com deies, i el bon estat de la mar, ja comença a apropar-se aquesta època de gaudir del mar aquí al Garraf.
Sí, ja passa, que els primers dies de primavera li costa. No és entrar astronòmicament la primavera i dir, oh, ha arribat el temps de primaveral de cop. Sempre hi ha uns dies que entre finals de març i la primera quinzena d'abril el temps presenta bastant moviment, pujades i baixades, alts i baixos, i això ho hem d'esperar. I encara que no es veuen precipitacions a la vista destacables almenys en 15 dies. Per tant, això sí que ens assegura que de moment no s'espatlli massa a nivell de temps aquests primers dies de primavera.
Perfecte. Josep, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per aquesta explicació d'aquest fenomen tan curiós i tan interessant i tan difícil de veure pels que haguem pogut veure'l en directe. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
A vosaltres, fins una altra. Aquí estarem.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica.
Una mica complicat, eh?
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures creatinoses, val? Que pengen de la seva mandíbula superior, i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i, per tant, només queda l'aliment retingut en aquesta, la seva boca. Així, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres. Va? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim terç del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té algunes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també ens van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície. Sempre que el veiem l'hem vist navegant i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil. Però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants, i si estan de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, ja estan en superfície, van sortint i entrant de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials, i aquestes les alternen a immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts. I aquestes són que són una mica més profundes. Si estan a l'alimentació, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant, buscant aquest aliment.
Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
I aquí al Mediterrani, per exemple, quines zones el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen subpoblacions, val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha diverses subpoblacions, i per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca, i per l'altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Entenc, doncs, que aquesta espècie, que els que estan més que estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hauríem de diferenciar també a la zona mediterrani que volem veure aquests animals. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? L'època en què podem veure varia segons això, segons quina zona estiguem. Sí, i aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. És a dir, entre els mesos de febrer i juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estic fent aquest projecte, aquí a la zona del Garraf.
Com tota espècie, entenc que també tenen alguna amenaça. Quines serien les principals amenaces de supervivència?
Doncs sí, malauradament, és una espècie que l'estat de conservació aquí al Mediterrani està com a vulnerable, tot i que hi ha alguns organismes que ja la consideren en perill, val? I la principal amenaça és la col·lisió amb grans embarcacions. Són animals que per poder moure's no són tan ràpids com altres cetacis més petits, i sobretot hi ha col·lisions en àrees d'alimentació on aquesta espècie presenta un comportament més caòtic, no? Com havíem dit abans. I a més, doncs, bueno, és una espècie vulnerable, que és vulnerable també la contaminació química, com de microplàstics, i també a les conseqüències del canvi climàtic.
N'heu pogut identificar alguns que hagin tingut alguna col·lisió, que haguéssiu vist que tenen alguna deformitat?
No, col·lisions així grans, no. Sí que alguns podem veure algunes marques, o algunes marques se'n poden trobar, però aquí que jo sàpiga, algo així molt gran no n'hem vist.
Per anar acabant també, no sé si ens pots explicar alguna curiositat del ritual comú.
Doncs una curiositat, més que curiositat també, jo diria que és una experiència increïble, o sigui, és un animal que impressiona quan el veus en persona. O sigui, al final poden dir que, per exemple, que mesura, no?, 22 metres o més, però quan el veus en persona el tens davant i estàs en silenci, per exemple, escoltes com surt a superfície, fa aquestes respiracions, és un moment que impressiona molt. Jo quan he tingut l'oportunitat de veure'ls, és una experiència que de veritat és molt xulo.
Recordem també, com sempre, per acabar les càpsules, que és important, que si els trobem, respectar el seu entorn, respectar les distàncies.
Sí, sobretot recordar que hi ha una normativa, hi ha una llei que regula com fem aquest apropament als cetacis. Nosaltres tenim un permís al Ministeri per poder també apropar-nos, i tot i així sempre hi ha una zona d'exclusió, que és els 60 metres, recordem-ho, que no ens podem apropar. Llavors, si aquests animals són els que s'aproven a l'embarcació, llavors o parar motor o reduir velocitat és el millor que podem fer en aquest cas, i mai no creuar-nos en la seva trajectòria.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Ran de Mar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels altres cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
Atlantis no cau, Atlantis callau, Atlantis fa llum, Hipòlit del Mau. Atlantis sabent, Atlantis depèn, Atlàntic se clou, tentacles espets, ciutat en silenci al fons de la mar, columnes, arcúlies, escoles navals, el rei i la reina deixar-ne un enfós, registre de peixos, comerç, migracions, Atlàntic se cruix, sa nit de cibern. Atlàntic s'ha perd, llampecs que la bruix. Ciutat en silenci al fons de la mar, columnes, arcúries, escoles navals, el rei i la reina deixar-ne un fos, recompte de peixos, querelles, ciutat en silenci al fons de la mar, columnes, arcúries, escoles navals, el rei i la reina deixant-ne un fos, sumant desperfectes, obram extincions. No cau, Atlantis callau, Atlantis fa llum, Hipòlit del Mau.
I ara sí, acabem el programa d'avui. Anem a remar a mar obert amb llagut mediterrani, que no és gaire habitual. És una embarcació sense quilla que es mou molt a la mínima que hi ha onada. Això fa que la competició del llagut mediterrani es faci habitualment al riu Ebre o al canal olímpic de Castelldefels en aigües tranquil·les. Però aquesta setmana hi ha hagut competició a Mataró i allà al mar Oriol.
Doncs parlem de rem aquí al programa, perquè el que volem fer és saber com ha anat aquesta competició de la Lliga Catalana de Llagut Mediterrani, que a més aquesta vegada tocava a Mataró, i a Mataró no tenen riu, no tenen canal, tenen mar, i s'havia de fer, doncs, remar a mar oberta. Dani Ribó, president del Club de Rem d'Arenys, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com ha anat? Com ha anat aquesta competició a Mataró i a mar oberta?
Doncs vam haver d'anul·lar mitja regata.
Vaja, i això?
Perquè va començar a aixecar vent, i es va complicar bastant el tema. A partir de les 11, si no recordo malament, sí, a les 11 ja van tancar, ja van dir que van anul·lar el que quedava de regata. Llavors, veteranes vam poder fer la crono, per tant vam poder remar una màniga i classificar, no, per final l'ABC, que és el que corresponia, però les finals ja no es van fer, per tant ens vam quedar amb els temps de les cronos.
Val.
I aquí s'ha quedat, i el mitjà no va arribar a remar. Veteranes vam quedar en vuitè lloc, vam sortir amb vuitè, vam quedar en vuitè. Per tant vam entrar, l'objectiu era, no, poder entrar a les finals bé, i d'aquests, no, per després, no, si s'hagués fet la final bé, doncs intentar pujar una mica més de posició. Però el nostre objectiu era això, al final bé, i el vam aconseguir. Justes, però vam aconseguir. També va ser complicat, i les finals bé estem tots un segon uns a l'altre. O sigui, saps, la sisena, setena, vuitena posició, estem tots a un, dos segons. Allò ens estem trepitjant uns als altres.
Sí.
Val? Clar, les condicions van ser durilles, perquè amb el Mediterrani ja ho hem dit alguna vegada, que no estem acostumats a remar amb onada, i ja t'asseguro jo que em feia, perquè ja va ser maco. Però molt bé, vam baixar de la barca, jo vaig baixar portant el timó, supercontent, vam fer el millor que vam poder, vam defensar molt bé la nostra situació, es va remar molt bé, i van saber, no?, sortear el temporal, capear el temporal, que es diu en castellà,
sí.
Val? Molt bé. Bé, l'objectiu per nosaltres assolit.
Molt bé.
I veterans, l'objectiu era entrar a la final A, ho vam aconseguir, vam entrar a final A, vam quedar quarts, si no recordo malament, menys d'un segon, molt menys d'un segon, no quedem tercers, val? I aquí sí que vam patir una mica més. Clar, jo remo amb veterans, i amb la primera mà, perquè ja hi havia pujat molt el vent. Clar, les noies hem remat a les 9:30, quarts de 10, nois a les 10 i poc, i el vent ja hi havia aixecat bastanta onada. I va ser maco.
Clar.
Tampoc no, això no estem acostumats.
No,
no, es movia tot.
Déu-n'hi-do.
Però bueno, bé.
Però tampoc va poder disputar, la final de veterans, no. Tampoc es va poder disputar.
No, i el mixte no va arribar a remar.
No, clar.
Perquè finalment hi havia quatre embarcacions, hagués pogut ser a final directa, i perquè no calia fer la crono per classificar.
Clar.
Però es va intentar, i aquí la federació va intentar fins última hora, és que no podien sortir de port, estaven a la platja de Pequín i no podien sortir. Llavors van dir, bueno, doncs, com que serà molt complicat alinear a les quatre embarcacions, a les boies, doncs fem una crono, com a mínim una sortida real de l'altra, i que remin, no?, per aconseguir fer alguna puntuació.
Sí.
Perquè no sortien. I ja vam dir, no, màxim, allò, una mica de prudència, vam tornar tots a port i vam tancar. I cap a casa.
Clar, per tant, diguem-ne que les puntuacions es reparteixen en base a aquestes cronos, de les que sí que ho podeu fer.
Exacte.
Bé.
Sí, a més jo vaig anar un moment a jutges perquè havia de fer un canvi, ja m'ho van comentar, i vigileu molt, sobretot, perquè pensa que és probable que no hi hagi finals, perquè, va aixecar un vent de mal.
Clar.
Ja està, una altra anècdota, ens passen coses.
Exacte, una altra anècdota, bé, però almenys no s'ha anul·lat així dos dies abans, que a vegades també us ha passat, i en aquest cas, mira, sí que va poder remar a Mataró, mira, almenys alguna cosa.
Sí, i hi ha una cosa que és xula, que bé, aquesta poca també tenim del Mediterrani, que és poc sensible, bueno, que es mou molt i que no el podem treure. Hòstia, jo el dijous mateix ja vaig fer un entreno fora de port, no? Anem a jugar amb les onades, hi ha un mar de fons important, i Déu-n'hi-do, el que respon, encara, la ona domina molt i se'n va. Clar. Però, bueno, és més versàtil del que sembla. Abans, no hi ha, clar, quan hi va haver un moment que jo crec, i això és opinió personal meva, que ni amb el llagut que ha sofert,
sí,
no?, i que està més avançat a la onada, haguéssim pogut sortir.
Clar.
Perquè es quedaves remant i llavors movia ja.
Sí, no, està clar, bé, sempre ho heu dit, que el llagut mediterrani o no tenir quilla es belluga moltíssim, molt més que un llagut català, però imagina't com devia ser si fins i tot un llagut català hagués petit en allà.
Sí, pensa, nosaltres remant, clar, i a més, quan estàvem remant veterans, que ja la onada era més alta, un es va enganxar, un de babord va enganxar, i es van enganxar els quatre.
Caram.
Va enganxar la pala a l'aigua perquè va picar la onada, se li va quedar la pala allà travada. Clar, això automàticament fa que la barca se'n vagi tota escurada cap a babord i automàticament va canviar de rumb. Saps? Que l'Estel, la timonera, el diu, hòstia, no sé si entro, perquè de cop en lloc d'anar recte anàvem cap a mar obert.
Clar.
I clar, corregir això és molt difícil. I prou bé que ho vam fer, perquè tampoc estem acostumats.
Clar.
Però clar, és... poden passar moltes coses, i al final també, mira, per prudència em sap greu perquè el Mixto no va remar, i però per prudència vam dir que no, i a més la Núria estava al timó, que la Núria fa 15 anys que porta timons, que no és allò que té solera en el tema,
sí.
I em va trucar, i Dani, com ho veus? I jo estava a terra, dic, jo no ho veig. Diu, jutges estan aquí a veure si no, dic, però jo no ho veig, i vaig dir, dic, Núria, si no ho veus clar, no sortiu, eh? Diu,
clar,
perquè... No té sentit. I les tripulacions, els nens que van jugar, que van, la màniga la tenien abans, nens, vull dir, cadets i així, les categories de més petits,
sí,
també van renunciar a sortir.
Ah.
Moltes renunciaven a sortir, diuen, no, sortirem així, no posarem en risc els nanos, perquè prou ens costa, com perquè ara més se'n t'acollonin aquí, amb aquest mar.
No, la seguretat abans que l'he, també.
Sí, ja vam començar a parlar amb jutges, dic, ei, anuleu ja, per favor, doncs, perquè no anem. I ja està. I després més tard va anar més vent, per tant, tampoc no ho haguéssim pogut salvar.
No, les condicions no van millorar, diguem, de mesura que passaven les hores.
No. No, bueno.
Bé, en qualsevol cas,
mira. Perquè muntar el camp de regates a mar obert, no?, és complicat, i Mataró, sempre que anem muntant un desplegament allò molt xulo, que posen bar, no? Posen una mica de servei de begudes i de cafès i una mica de botigueta, i ens acullen molt bé i ens tracten superbé, i muntar un camp de regates és molt complicat, i més perquè les boies no es moguin i tota aquesta història. I van fer tot l'esforç i amb totes les seves ganes, i al final només es va fer la meitat, i com a club organitzador, i sempre em sap greu, no?, que no es puguin fer, perquè això és molta feina, és una feinada.
Sí, quan organitzes alguna cosa i pel temps o pel que sigui no ho pots acabar tirant endavant, sap molt de greu.
Sí.
I sí, sobre doncs, els que veniu de fora també us sentiu ben acollits, doncs clar, sap greu per l'anfitrió.
Clar, tot superbé, tot superben endreçat, estem com molt còmodes, una mica allò com a casa, no? Que tenim allà una mica de terrasseta i tot, que ens munten quatre taules amb les cadires, saps, allò que estiguem bé, estem a la platja, però bé, molt bé, i que miren els detalls una mica així amb lupa, perquè això per facilitar la comoditat de tothom, i cap a les 12, tots cap a casa.
Clar. Sí. Bé, en qualsevol cas, mira, ja està, capítol passat. Quina és la pròxima cita d'aquesta Lliga Catalana de Mediterrani? No sé quantes proves queden encara.
Mira, aquí, ens queda un canal. Ens queda un canal olímpic. Llavors, ara en tenim, perquè això ho va comentar algú quan estàvem valorant amb els delegats, el dia 12 d'abril tenim data comodí. Què vol dir? Que és possible, o no ho sé, que aparegui una regata aquí. Però en principi no està previst. És una data amb la que es podria jugar. Per si s'hagués hagut d'anul·lar alguna regata, com ha passat, col·locar-la aquí. Però encara no ho hem fet, i ja n'hem anul·lat alguna. Sí, això vol dir, clar, hem de trobar un club que vulgui organitzar la regata.
Clar.
I no és fàcil, perquè dèiem, no és molta feina i molta responsabilitat. I l'altre és el 19 d'abril, doncs el que tinc aquí apuntat. 19 d'abril al Canal, a l'última.
I serà
l'última de la Lliga,
clar.
19 d'abril.
Perfecte.
I després, Campionat de Catalunya, tinc mirant perquè no me'n recordo mai, ja és al maig. Ja és el maig, això cau molt lluny, el 9 o 10 de maig.
Molt bé.
A Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Guíxols, fantàstic.
Sí, allà tenen la badia, que ella és molt tancada i allà si fa mal temps, allà aguantem.
En Mediterrani, estem parlant en Mediterrani.
Sí, sí, sí.
Fantàstic. Doncs bé, estarem pendents, estarem al cas, a veure si finalment hi ha alguna regata al cap de setmana del 12 d'abril, i si no, doncs el dia del Canal Olímpic, si no fa mal temps, si tot va bé, si tot va com ha d'anar, acabarà ja aquesta lliga de llegut mediterrani, que de moment els d'Arenys com esteu posicionats? Allò en un lloc que ja us satisfà o com?
Sí, jo ara, ahir m'ho deien, estem a, jo no controlo molt això, estem a tercera, de la general estaríem a tercera posició.
Ah, molt bé.
I és, bueno, allò, aquelles coses que no es poden dir en veu alta, no, perquè després passen coses, però potser aguantem la tercera posició. Ara, en aquesta prova que ens queda hauríem de ser un desastre perquè no, si havíem de quedar molt enrere per no mantenir la tercera posició de la general, o bé algun club hauria de donar allà un cop d'efecte, val, que ens fes caure a la tercera. Però en principi, em deia en Miquel, que és el nostre estadista de veterans, val, que ho té tot supercontrolat, que estem prou ben posicionats i que ho hem de fer bé.
Sí.
Que no hem de deixar, o sigui, hem de fer bé, hem de fer molt, hem d'estar concentrats i fer-ho el millor possible, evidentment, però que mentre no fem cap bestiesa, la tercera posició poder la mantenir.
Vinga, doncs aquest que sigui l'objectiu d'aquesta lliga, mantenir aquesta tercera posició, a veure si amb una regata que queda o amb dues, si s'utilitzés aquest comodí del dia 12 i se n'organitzés una altra.
Exacte.
Perfecte. Doncs Dani Ribó, president del Club de Rem d'Arenys, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i per haver-nos explicat aquesta mitja regata de Mataró per culpa del vent i la mala mar, que va fer que no es pogués disputar tota, però bé, en qualsevol cas es va poder remar i això és important.
Correcte.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres. Que sigui bona tarda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. I el cor amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el món.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 23 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Vull que les onades i les sols siguin el far.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir